Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Bon dia, us parla la Tina Forest. Els accionistes del Banc Sabadell amb seu a Sant Cugat han avalat aquest dimecres la venda de la filial britànica TSB amb un 99,6% dels vots. L'operació, valorada en més de 3.300 milions d'euros, s'ha votat en la primera de les dues juntes d'accionistes extraordinàries que s'han celebrat el 6 d'agost a la Fira de Sabadell, cites amb la participació més alta dels últims 20 anys. El president del Sabadell, Josep Oliu, ha explicat que es preveu concloure la venda del TSB al Banc Sabadell Santander al primer trimestre del 2026, tot i que el termini es pot allargar si hi ha acord entre les parts. La Comissió Nacional del Mercat de Valors multa amb gairebé 1,4 milions d'euros a Grífols i la seva directiva per la informació financera en els informes de gestió arran de les acusacions del fons baixista Gotham City Research. L'organisme regulador acusa la multinacional de proporcionar dades inexactes i informació enganyosa. La comissió va obrir un expedient a Grífols el setembre de l'any passat i ha acabat amb la resolució en considerar que són infraccions molt greus i greus. La consultora en transformació empresarial i digital Roca Salvatella, ubicada a Sant Cugat, preveu arribar als 100 treballadors i a una facturació de 10 milions d'euros el 2027. El president de la consultora, Josep Salvatella, ha explicat a l'agència EFE que aquesta previsió suposaria més que duplicar els ingressos obtinguts durant el 2024. Aquell any, l'empresa santcugatenca va tancar amb unes vendes de 4,7 milions d'euros. Roca Salvatella es va fundar el 2008 i té clients en més de 20 països i compta amb oficines comercials a Madrid i a Bogotà, Colòmbia, i en els pròxims mesos n'obrirà una de nova a Donòstia. La pastisseria Sabat enguany ha estat guardonada amb el Premi Relleu Generacional del Gremi de Pastisseria de Barcelona, un reconeixement a una nissaga de tres generacions que fa 74 anys que endolceix la vida als santcugatencs. A Cugat Media hem parlat amb tres membres de la família, Jaume Sabat, fill dels fundadors i mestre pastisser, i Carme Sabat i Laia Garcia, tercera generació, al capdavant del negoci. Podreu trobar l'entrevista sencera a www.cugat.cat. L'entitat Cugat Foto organitza una nova edició del Cugat Projecte, una mostra de fotografia oberta a tots els fotògrafs, tant amateurs com professionals. Els treballs seleccionats seran projectats al cinema Sant Cugat el dissabte 8 de novembre en una matinal de fotografia. Els interessats en participar d'aquesta iniciativa poden presentar abans del 15 de setembre un treball fotogràfic d'entre 8 i 10 fotografies. I fins aquí aquest butlletí amb més informació d'aquí una hora.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La ràdio amb samarreta.
L'amor de les tres taronges.
Conten que fa molt de temps, en un país més aviat allunyat, hi havia un rei que no tenia cap fill i tenia moltes ganes de tenir-ne. I va prometre que si li naixia aquest fill que tant desitjava, donaria a cada pobre que es presentés al seu palau un cetrín d'oli i una gerreta de mel. I vet ací que al cap d'un any li va néixer aquell fill que tant esperava i li van posar de nom Bernat. I tal com havia promès, tots els pobres que es van presentar a palau, que van ser una corrua feta perquè al país n'hi havia una bona colla, va fer que els donessin un cetrín d'oli i una gerreta de mel a cadascú. Van passar 7 anys i un dia, a una dona de les que havien anat a palau a buscar oli i mel, quan va néixer el príncep, se li va ocórrer de dir a una veïna seva:
aniria bé que tinguessin un altre fill, els reis. A veure si em podríem treure alguna cosa com l'altre camí.
I què em vam treure, l'altre camí?
Va preguntar, estranyada, la veïna, que era geperuda i tenia un nas de ganxo.
Que no te'n recordes que el rei ens va fer donar un setrill d'oli i una jarreta de mel?
No pas a mi. Jo sí que no em vaig treure res.
Que no hi vas anar, Palau?
Com hi havia d'anar, si no en sabia res?
Doncs jo, si fos tu, encara m'hi arribaria. A veure si queda alguna cosa.
La vella Geperuda va trobar el consell encertat i el mateix dia va fer cap a Palau amb un setrill i una gerreta perquè els hi deixessin omplir d'oli i de mel en celebració del naixement del príncep. Però quan ho va dir a l'encarregat del rebost, aquest s'hi va fer un tip de riure.
Ai, ja havíeu fet una miqueta tard.
Li va dir.
Que això va passar ara fa 7 anys.
Però la velleta va insistir dient que al trull i a la gerra grossa potser encara en quedaria algun escorrim que es podria aprofitar. El reboster li va venir bé i la velleta, a còpia d'escurar el trull i la gerra grossa, encara va poder omplir el setrill i la gerreta. Es va penjar el setrill al nas i es va posar la gerreta damunt del gep i tota contenta se n'anava cap a casa. Però quan passava pel pati, el príncep Bernat, que jugava a bitlles sota les arcades, la va veure i li va fer tanta gràcia amb el setrill penjat al nas i la gerra damunt del gep que es va posar a riure i vinga a riure de gust, cargolant-se de valent. La velleta era molt sentida i les rialles del príncep la van fer regirar. Enfurismada una cosa de no dir, com que a més tenia poders de bruixa, es va adreçar al príncep i li va dir:
que no tinguis ni sort, ni ventura, ni repòs, que no hagis trobat la mort de les tres taronges.
Ningú no en va fer gaire cas i més aviat s'ho van prendre com una facècia i l'endemà ja no se'n recordava ningú. Però van passar els dies i els mesos i els anys i quan el príncep Bernat ja en tenia 17 va començar a sentir un neguit i una frisança i un encaparrament que no el deixaven ni de dia ni de nit, que li treien les ganes de menjar, de dormir i de viure. Cap de tota la colla de metges que foren cridats perquè hi diguessin la seva, no hi va saber trobar el remei adequat. I això que hi van anar els de més prestigi, els que tenien més títols, diplomes i medalles. Aleshores, quan ja tots plegats havien perdut la carta de navegar i no sabien per quin camí tirar, una serventa va recordar les paraules dites uns anys abans per la vella del setrill i la gerreta, que el príncep no tindria sort,
ni ventura ni repòs, que no hagués trobat l'amor de les tres taronges.
Oh! No va caldre dir res més i el príncep Bernat va anunciar als seus pares que se n'aniria tot seguit a cercar l'amor de les tres taronges. De primer no hi volien accedir perquè era empresa difícil i perillosa i se sabia de més de 4 que hi havien anat i no n'havien tornat. Però tant el príncep hi va insistir que al capdavall van haver de deixar que hi anés. Després d'haver omplert la bossa de diners i cavalcant en el millor cavall de l'estable reial, el príncep se'n va anar terres enllà i va començar a preguntar a tothom que trobava pel camí si sabien on era l'amor de les tres taronges. Però per més que ho preguntava a homes i dones, a joves i vells, a pagesos i a llenyataires, i a vilatans i a traginers, ningú no li'n sabia donar la raó. Una tarda va anar a parar en un casalot molt gran, tot fet de pedra picada i amb una torre rodona a cada costat que hi havia dalt d'un turó. Hi va entrar i després de dir el Déu vos guard, va preguntar a la mestressa si sabia on podria trobar l'amor de les tres taronges.
Jo? Pobre de mi. No, que no ho sé.
Va dir la dona, que feia cara de bona persona.
Qui ho sap prou bé és el meu marit.
Doncs si no es fa res, l'esperaria que vingués perquè m'ho digui.
És que el meu marit és un gegant que es deleix per la carn humana i si et trobava aquí se't cruspiria, com si fossis un préssec primerenc.
Si m'amagueu, no coneixerà que hi sóc. Li pregunteu on és l'amor de les tres taronges i ho podré sentir sense que se n'adoni.
El príncep Bernat era gentil i sabia convèncer amb la mirada. i la dona del gegant no li va saber dir que no i el va fer amagar a la pastera. A l'entrada de fosc va arribar el gegant. Era alt com un pi, cepat com un roure i duia una barba negra com el cor de la nit. Tot just entrar a casa, va ensumar amb el seu nas que semblava la verruga del cavall Bernat i va dir:
sento olor de carn humana. No em caldrà pas passar gana.
Que no, que són un parell de xais que t'he fet escorxar i coure per sopar.
Li va dir la seva dona, tremolant una mica, les coses com siguin.
Doncs ja me'ls pot servir ara mateix. I que no vinguin sols.
La dona li va servir els dos xais a la brasa, acompanyats amb tres plates de vianda, quatre d'amanida, cinc d'escalivada i sis pans rodons. I per beure, li va dur set barralons de vi, que va engolir sense deixar-ne ni una gota. I quan es va haver atipat, es va adormir. I aviat, dels roncs que feia, semblava que passés un batalló de cuirassers a cavall. Quan feia una bona estona que dormia, la seva dona, amb una agulla saquera que tenia, li va clavar una bona punxada a la cuixa. El gegant es va despertar amb un crit de ràbia i de dolor que va fer caure tot el sutge de la xemeneia.
Qui és que em punxa?
Va cridar amb una veu de troc que hi xordava.
Sóc jo.
Va cuitar a dir la seva dona.
És que somiava que ens prenien l'amor de les tres taronges.
Que n'arribes a ser de beneïta.
Va dir el gegant.
Qui vols que ens el prengui? Si per arribar-hi han de passar pel prat de les formigues, pel bosc del llop carnisser, pel barranc de la serp dels set caps i finalment per la muralla de 70 pams, amb portes de bronze que xerriquen per no res. I encara que algú ho passés tot, quan arribaria a l'hort on hi ha el taronger amb l'amor de les tres taronges, ens trobaria a mi i els meus companyons, els set gegants que hi fem guàrdia, que quan tenim els ulls tancats és que estem desperts i no dormim sinó amb els ulls oberts. Ja pots dormir ben tranquil·la, doncs, que no ens el prendran pas.
I després d'aquesta tirada, el gegant, cansat de l'esforç que havia fet, es va tornar a dormir com un beneitó. El príncep Bernat, que ho havia escoltat tot de la pastera estant, en va sortir de puntetes i després d'haver donat les gràcies ben donades a la dona del gegant, se'n va anar sense torbar-se. L'endemà, abans d'anar a fer cap al jardí de les tres taronges de l'amor, va passar per una vila i a la plaça del Mercadal va comprar tres sacs de blat, una ovella, set jarres de llet i un cubell de greix. Ben proveït amb tot això, va continuar el seu camí fins que va arribar al prat de les formigues. N'hi havia tantes corrent amunt i avall que tot el terra era ben negre, d'una negror bellugadissa que es pereïa. El príncep Bernat hi va escampar els tres sacs de blat i hauríeu vist com totes les formigues s'afanyaven a abastar-lo, gra per gra, i deixaven el pas lliure. Més endavant va arribar al bosc del llop carnisser, que se li va presentar amb la gola ben oberta, ensenyant-li uns ullals esmolats com eines de tall. Ho va pagar la pobra ovella, que el llop es va menjar amb delit. Si no, se l'haurien menjat els homes i va deixar passar en Bernat. Després va haver de travessar el barranc de la serp dels set caps, que li va sortir de dintre una bardissa amb una xiuladera amb tants caps que feia posar els cabells de punta. Però en Bernat va ser amatent a deixar-li a l'abast les set jarres de llet i la serp, amb jarra per cap, ja no es va preocupar més d'en Bernat ni que el món fos. Finalment, va arribar a la gran muralla de 70 pams, que tancava el jardí on creixia el taronger amb l'amor de les tres taronges. Només es podia traspassar per les grans portes de bronze, que així que es feien moure, grinyolaven com 50.000 violes. El príncep Bernat les va untar ben untades amb greix i quan les va obrir, no van deixar anar ni un sol grinyol. A poc, en Bernat va entrar al jardí i tot seguit va veure el gran taronger on hi havia les tres taronges. Tot al voltant hi havia 7 gegantassos ajaguts per terra i amb uns ulls oberts que semblaven rodes de molí. El príncep ja sabia que això volia dir que dormien i sense por, a poc, procurant de no desvetllar els gegants, es va acostar al taronger i en va collir les tres taronges. Se les va guardar al sarró, va muntar dalt del cavall i quan ja se n'anava i estava a punt d'arribar a la porta, els 7 gegants van tancar els ulls i es van despertar. Aleshores, es van adonar que algú s'havia endut les tres taronges i es van posar a bramular com uns esperitats. I en veure el príncep Bernat que fugia dalt del seu cavall, van cridar a la porta de bronze que tanqués i que no el deixés passar.
Amb tants que sou aquí i mai no m'heu donat ni una llapissada de seu i ara voleu que tanqui aquest minyó que m'ha untat de greix a cor, què vols? Ja sou ben bé de la broma vosaltres.
Va dir la porta i es va quedar ben oberta de bat a bat. Els gegants van arrencar córrer darrere en Bernat, que esperonava el seu cavall de valent, i quan van veure que s'acostava al barranc de la serp dels 7 caps, li van cridar que el privés de passar.
N'heu estat mai bons de dur-me ni un patricó de llet? I voleu que privi el pas a un xicot que m'ha dut una gerra per cap? Aneu a manar!
Va dir la serp sense bellugar ni una anella. Corre que correràs, els gegants darrere el príncep muntat dalt de cavall es van acostar al bosc del llop carnisser. Els gegants li van cridar que li barrés el pas.
Mai no us heu vagat de dormir ni un os i em demaneu que barri el pas a qui m'ha dut una bona ovella? Ara hi corro!
Va dir el llop i es va ajeure tranquil·lament mentre passava en Bernat. El cavall d'en Bernat, que era el millor corser de l'estable del rei, corria com el vent i els gegants, que els empaitaven, cada cop restaven més enrere. Ja l'única esperança que tenien d'abastar-lo era que les formigues del prat no el deixessin passar. Per això, des de lluny, es van esgargamellar, cridant a les formigues que impedissin el pas d'en Bernat.
No ens heu dut mai ni un mal mesuró de sègol i ara veniu a demanar-nos que no deixem passar qui ens ha repartit 3 sacs de blat? Fins aquí podíem arribar!
Van dir les formigues i es van apartar perquè el príncep pogués passar sense entrebancs. Un cop travessat el prat de les formigues, en Bernat va acabar d'agafar avantatge als seus perseguidors fins que els va deixar enrere del tot i els va perdre de vista. Va continuar cavalcant molta estona i va arribar un moment que tenia tanta set que es cremava. Sense poder-se aguantar més, i com que per allí a prop no hi havia ni font, ni pou, ni rierol, es va treure una taronja del sarró, la va obrir i en va sortir una donzella bonica i gentil com un àngel, que li va preguntar què volia.
Que m'ofego de set i voldria beure,
va dir el príncep.
No em podries pas donar una mica d'aigua?
D'això sí que no te'n puc donar,
va dir la noia. I es va convertir en fum que va desaparèixer tot seguit, sense que en quedés ni rastre. El príncep, que tenia molta set, va obrir una altra taronja i en va tornar a sortir una altra donzella, encara més bonica que la primera, que també li va preguntar què volia.
Una mica d'aigua, que m'ofego,
va demanar en Bernat.
No te'n puc donar, d'això,
va dir la noia, i al cap de poc ja no era sinó una petita fumera que es va esvair per l'espai, sense deixar-hi cap senyal. Aleshores, en Bernat va haver de recórrer a la tercera taronja que li quedava. La va obrir i en va sortir una altra donzella, encara més gentil i bonica i galana que les altres dues, resplendent com una estrella i fresca com una rosa, que també va preguntar al príncep què volia.
Una mica d'aigua, que m'estic morint de set,
va dir el príncep gairebé d'esma. La donzella va bufar a terra i a l'acte en va sortir una font d'aigua fresquíssima com aquella que brolla de les fonts de la muntanya. El príncep en va veure fins que se'n va sadollar, però no sabia que aquella aigua era aigua d'enamorament i que qui en bevia se sentia tot seguit apoderat pel mal d'amor. I així, en Bernat es va enamorar com un foll d'aquella noia, amb un amor tan gran i tan apassionat que va fer que se li declarés allí mateix, sense tenir més espera. I ella li va dir que sí, i van convenir que es casarien. El príncep Bernat va fer pujar la donzella a la bropa del seu cavall i van emprendre el camí de palau. I cada cop que tenien set, la donzella bufava a terra i en feia sortir una font d'aigua fresca i bona en què apagaven la set i s'enamoraven així encara més cada vegada. Quan ja eren a les envistes del palau, el príncep va dir a la seva enamorada que l'esperés en un revolt del camí, que ell s'avançaria a anunciar als seus pares el seu retorn i a prevenir-los de l'arribada de la seva promesa, perquè li preparessin la rebuda que es mereixia. La donzella hi va venir bé, va fer brollar una font d'aquell indret i es va disposar a esperar el seu estimat. Però al cap de poc d'haver-se quedat sola, es va presentar una dona molt estranya, grossa i vestida de color negre, que quan va veure aquella noia gentil i graciosa, en va sentir una gran enveja. Li va preguntar qui era i què hi feia en aquell indret i la noia, sense malfiar-se'n, li va explicar tota la història. Aleshores, aquella dona li va dir que anava molt escabellada i que si volia la pentinaria ella mateixa perquè fes més patxoca i bon efecte, i la pobra, sense poder pensar res de mal, hi va venir bé. La dona, que era mig bruixa, fent veure que la volia pentinar, li va clavar una agulla encantada al clatell i a l'acte es va quedar convertida en un colomet blanc que va agafar el vol ple de por. Quan el príncep va tornar a buscar la seva promesa i només va trobar aquella dona tan estranya, va restar tot parat i sorprès, tan parat i sorprès que si el punxen no li treuen sang. Va veure un glob d'aigua de la font per tal de refer-se i li va preguntar:
qui ets tu? Què hi fas aquí?
Sóc l'estimada del teu cor.
I com és que t'has tornat així?
El sol i la serena m'han fet tornar morena.
El príncep no se'n sabia venir d'aquella transformació tan extraordinària, però com que acabava de veure un glob de l'aigua d'enamorament, es va sentir encantat per aquella dona de negre i se la va endur a palau i al cap d'uns dies s'hi va casar, encara que sense gaire pompa ni solemnitat, perquè val a dir que se'n sentia una mica avergonyit. Però al cap d'un mes d'haver-se celebrat el casament, un dia que feia bon temps i els arbres començaven a florir i l'aire era tebi i donava goig de respirar, van deixar les finestres de palau obertes perquè hi penetrés la bona sentor de fora i un colom blanc, com una congesta de neu, va entrar a la cambra del príncep i va començar a saltironejar per damunt de la taula. En Bernat, veient que era dòcil i manyac, el va agafar per amoixar-lo i es va adonar que duia una agulla clavada al clatell. Ple de compassió, la hi va arrencar i el colomet, tot seguit, es va transformar en la donzella gentil i graciosa, resplendent com un estel i fresca com una rosa que havia sortit de la taronja. Podeu comptar quina devia ser la sorpresa del príncep? L'encantament li va passar a l'acte i va conèixer que aquella era la seva estimada de debò, la qual li va explicar fil per randa tot el que havia passat. Indignat com no cal dir, el príncep va manar als soldats de la seva guàrdia, que eren tots alts, cepats i mostatxuts, que agafessin aquella dona amb qui s'havia casat i que la fessin morir a la foguera. al cap d'una setmana, aleshores amb pompa i solemnitat i alegria per part de tothom, el príncep Bernat es va tornar a casar amb l'estimada del seu cor, amb l'amor de les tres taronges que li havia tornat la sort, l'aventura i el repòs.
Rondalles de Catalunya, d'Albert Jané, és un podcast de La Xarxa. A l'amor de les tres taronges hi han intervingut Laura Alcalde, de Ràdio Rosselló, Maria López, de Ràdio Cardedeu, Gemma Peris, de Ràdio Tàrrega, José Vergés, de Ràdio Tremp, Gemma Permanyer, d'Ona Codinenca, Miquel Giol, del 9FM, Abel Font, de Ràdio L'Escala, Cristina Artacho, de Ràdio Ciutat de Tarragona, Mercè Mainé, de Ràdio Vilafant, Josep Morató, de l'Espluga FM, Anna Hernández, de Ràdio Sant Fruitós, Sílvia Delgado, de Ràdio Vilafranca, Eli Jiménez, de Ràdio Sant Sadurní, Txell Barnaus, de Ràdio Sió i Raquel Montoya, d'Olesa Ràdio. Amb la col·laboració especial de l'actriu Vicky Peña en el paper de Dona de Negre. El disseny sonor és de José Manuel Gálvez, amb el suport d'Ivan López.
Aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
Yo que dije que no haría canciones de amor, ahora suelto frases cursis para decir cuánto te quiero. Yo que dije que no haría canciones de amor, ahora hasta te llamo Cookie y he perdido mi criterio.
El nostre convidat d'avui es defineix com un totterreny creatiu i no ens sorprèn perquè, a més de música, l'Arnau Blanc també té una productora audiovisual, sap programar i, a més, ha escrit una novel·la. Arnau, benvingut.
Què tal? Un plaer.
Escolta, un 4x4, ara ens ho explicaràs tot això. Martí González, molt bon dia.
Què tal,
continuem,
Carme?
A Ritme Santcugatenc, en aquesta secció que tanca el Faves Contades d'avui dijous. Coneixes el nostre convidat d'avui, no?
Sí, el conec des de
sense
fa
anys. Sense fer spoilers?
Sense fer spoilers, però és veritat que és una secció de música, ara ho parlàvem fora de micro, però l'Arnau fa moltes més coses que música, llavors avui parlarem no només de música.
Mm-hmm.
De fet, mira, si comencem per d'on ve, d'on et vas ser conegut, podríem dir, segurament que és amb Arnau Griso. No sé si com has viscut aquests anys sense Arnau Griso, sense el 50% d'Arnau Griso, i com ha evolucionat la teva música i la teva part creativa, ja no només en la música. Doncs mira, crec que ha sigut el moment en el que he explotat creativament parlant, perquè no tenia clar què volia ser i el no tenir-ho gens clar anava provant i testejant coses que en altres moments no li hagués vist cap mena de sentit, com programar, no? fer programació dura de tot tipus, o m'he posat en molts temes de la meva empresa de la productora audiovisual, amb la qual he pogut provar